L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant aquest divendres, doncs, post Sant Jordi, 24 d'abril, aquí amb els tertulians del divendres, amb en Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui m'has,
I avui, t'has canviat de cantó, avui, eh? Avui una altra visió que tinc de la tertúlia, oh. I estic a la teva dreta.
Ui.
No sé ara quan vingui el José què dirà.
A la meva dreta, quin
avui
perill.
Avui faig tàndem amb el José.
Ui, ui, ui. Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Pot ser perillós això que estigui a la meva dreta. Martí Sanz, bon dia.
Bon dia.
Jo he portat els meus llibres. Us han regalat llibres a vosaltres o no?
No, jo no vaig comprar un.
Bueno, ja te l'han regalat, te l'has autorregalat.
Bueno, sí, quasi, perquè a Ordis hi va haver parada de llibres de algunes famílies, de les que diuen el Comando Iaies.
El Comando Iaies m'encanta.
Que fan molta cosa, i van treure llibres que ja havien llegit, o sigui que vaig comprar un llibre de segona mà per 2 euros.
Molt bé.
Un de contes de l'Espinàs.
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
I que m'enduré avui, que me'n vaig de viatge amb tren, per llegir el tren.
Vas...
El llegirà sense, quasi.
Sí. vas quedar-te al poble, vas fer...
No, ahir era a Castelló, precisament, per una altra cosa. I quan vaig passar per la plaça dels Homes, vaig esquivar-la perquè no es podia ni caminar.
Sí, però... estava molt plena.
Sí, però tot eren els estudiants, eh?
Sí.
Tot
home, jo recordo...
A l'hora que jo hi vaig anar, eh? Jo,
clar, bueno, recordo el... sempre que això, que eren els estudiants...
Clar, devien ser 12:15 del migdia...
Sí.
I tot eren estudiants, suposo que a la tarda ja la cosa devia ser d'una altra
la
manera.
La Rambla al matí va estar a tope i la tarda...
A tope també.
A tope també.
A tope.
Martí, tu què vas fer?
No, jo volia comprar... No vaig anar a la Rambla, a mi m'agobia molt això de tanta gent, però a mi hi havia una parada de l'AMPA i vaig veure els llibres que tenien, el que jo volia comprar el d'en Cercas, aquest de 50 anys del país, no el tenien, però en tenien un d'en Ken Follett que... Vaig dubtar si l'he llegit o no. Tinc un problema. Amb en Ken Follett, que m'agrada molt, tinc un problema. Llegeixo tot el que surt.
Val.
Però jo no me'n recordo dels títols dels llibres. Jo puc estar llegint un llibre durant 3 mesos i em diuen quin títol és? Hòstia, no ho sé.
A mi em passa també, a vegades.
Però, i vaig dubtar, veure, miraré si el tinc o no el tinc, però...
Si el tens repetit...
Són molt semblants, el circo sí. No sé què...
Sí, l'any que ve tens títols... que posar a la venda, si el tens repetit.
Clar, no
el
vas comprar al final.
No, el vaig comprar, no. Anava molt ben cerques i demà l'aniré a comprar a la llibreria i ja està.
Clar, perquè tu, Quico, què vas fer?
Jo vaig anar al dematí a comprar les roses aquí a Vilafant, vaig comprar les dues roses per les dues dones de casa.
A quina paradeta?
Una aquí i una allà.
Va,
i després vam anar, a la tarda vam anar a la Rambla de Figueres.
Sí, que et vaig veure, sí. No et vaig saludar perquè estaves...
No, estaves allà amb el guitarrista.
Sí, estava amb l'Ernest Prana fent l'última entrevista, i ja em sap greu.
Sí. No,
et demano disculpes.
No,
com
problema.
Que sabia que t'havia de veure, jo et vaig veure, però estàvem allà enfeinats.
Feia goig la Rambla de Figueres, molta gent, fins a tant, a alta hora, perquè jo vaig passar una altra vegada per les 7:30 o una cosa així, i encara estaven allà.
No, el pitjor de tot és que jo vaig arribar a casa, que devien ser 3:15, Sí, ja ho sé.
Però per què vas parar-te a mirar llibres?
No
per la feina, no? Perquè si no, no sortirà amb un ojo de la cara.
Quan vam desmuntar, clar, no havia fet la volta, vaig voler fer una, res, vaig fer una,
puja,
una pujada, la, que havien ser quarts de vuit, vaig fer una pujada a la Rambla per fer quatre fotos, perquè volia enviar a uns amics que no són, que són de fora de Catalunya, perquè ho veiessin, i després me'n vaig anar corrents a la Bookman, que eren les vuit, i va ser
estava
com...
plena.
I com jo com a la parada diu, que tanquen a les 8, i jo corrents perquè no em tanquessin, a veure si encara hi havia gent, perquè si hi ha gent
jo quan vaig passar estava ple,
i jo vaig estar a les 8 fins a quarts de 9 a la Bookman. Després és que em vaig trobar Romagueres
i on teníem també l'Antònia Tubau també allà a la...
no em sap greu dir, i no la vaig saludar,
no es pot dir, potser si es pot dir a la Bacus, pues...
sí, a més ens van patrocinar la sortida de Sant Jordi, que hi estàvem gràcies a Bacus Figueres.
Estava plena també, jo no ho entenc de veritat. Feia goig a la Rambla.
I la de Sant Pau, del carrer Sant Pau, la, com es diu? La...
Ai, ara no em sé el nom.
Com es diu aquella llibreria?
La Ploma no.
L'Edison.
L'Edison és el carrer Sant Pau, és veritat. Sí, ara m'estava confonent.
I hi ha la Ploma i les altres dues. Sí.
Molt bé, en José ha complert, perquè és que ahir em vaig creuar en José de les Eres. Ja quan vaig deixar en Toni i l'Ivan, que es van quedar carregant la furgoneta, doncs em vaig creuar en José i vaig dir, porta el llibre que t'hagis comprat, que així l'ensenyarem.
Bon dia.
Que diu, no m'han regalat cap llibre.
És veritat.
En aquell moment no l'havien regalat encara.
No. La meva dona va fer una cosa, que nosaltres celebrem Sant Jordi com el dia dels enamorats, i per nosaltres és un dia molt especial, perquè va ser una mica abans, però vam decidir que ja havíem començat la nostra relació, no? És un palet abans, però ja em va regalar unes sabates que m'agradaven molt, en comptes de regalar-me un llibre.
Ah, val. Però anaves amb la nena i la nena va dir, sí, que li hem regalat. No vaig entendre, que és que encara no te l'havia donat.
Va dir que no. Que jo l'havia comprat.
Ah, te l'havies comprat tu, sí, val.
Bon dia.
Bon dia, José de las Heras. I aviam, què expliques?
M'he comprat un llibre, a mi m'agrada molt la novel·la històrica.
Seria de la Gran d'en Martí, potser,
sí,
eh?
Sí. I parla sobre la vida de Goya, no? I el judici mediàtic, i personal que va patir durant per pintar el seu famós quadre, no? Les menines eren de Velázquez. A la Maja.
Ah, vale. Perdoneu, eh?
I està, és un llibre molt, molt ben documentat per lo que he llegit, i me'l van recomanar. És un llibre molt ben documentat, molt posat en la història i en les dies aquelles de història, per tant té molt de context històric, no? I bueno, parla pues, d'aquest passatge concret de la història d'en Goya i la Maja.
La Maja.
Jo he pres
la Maja
més
vestida i la Maja desnuda, sí.
Que com vaig estudiar.
Bueno, jo t'he de dir que vaig aprendre molta història a través d'un professor que vaig tenir d'economia.
Això és important,
un professor d'economia que ens va fer vibrar amb l'economia i la història econòmica mundial, no? I llavors tot allò que estava allà, no? En la memòria, allò, en un tercer plano, no? En una tercera, de la història del col·le, del BUP i el COU, de sobte va prendre rellevància perquè va estar en un context econòmic històric mundial que llavors va lligar tot. Llavors va lligar absolutament tot.
Sí. No, quan t'ho lliguen, jo vaig tenir un professor d'història que el primer que ens va dir és que ens oblidéssim de la idea que teníem dels Reis Catòlics, de no sé què, de no sé quantos i de no sé quantos, i que ho enfoquéssim diferent.
Sí.
Però últimament he llegit un llibre que es diu Sin Transición, una nova història de l'energia, que t'explica des de la fusta fins al petroli o les renovables, com a cada època un tipus d'energia, com el carbó i després la hidràulica, etc., no substitueix a l'altre, sinó que se complementen i van coexistint totes. Però a més t'ho explica en un context històric de per què va passar això i què hi va haver aquí. Per exemple, una de les coses que explica en un consum molt, molt important de fusta és que a la que es va començar a fer cartró i a fer els packages, o sigui, els empaquetatges, les empreses que fins llavors venien a granel s'individualitzen i llavors poden competir com a empresa individual perquè poden posar el seu paquet amb el seu nom i la seva cosa, i aquí va començar a iniciar-se una despesa molt gran de productes i un un consum una mica com l'estem coneixent ara. I és molt interessant, o sigui, vaig disfrutar molt, és una mica científic en referent a el que és l'energia i a tot plegat, però vaig disfrutar, mira, que jo me l'empassés tot.
Ostres, sí.
Perquè, precisament per això, per el que tu deies, perquè compaginava
la realitat
amb... Un fet
històric
amb el context històric d'aquell moment. I llavors veies moltes coses de per què havien passat com havien passat.
Interessant.
No, i després hi ha una cosa, és a dir, perdona, és a dir, a nosaltres ens va contextualitzar com les civilitats, les organitzacions o les empreses o inclús els països o les regions, no, avançaven a base de canvis tecnològics. No? Per exemple, és pensem que, per exemple, Holanda és un país eternament inundat. Però en canvi, eren un dels primers països del món o regions del món on hi havia la doble i la triple collita. Per tant, implica excedents i per tant significa reinversió. També hi ha un fet religiós per d'allà darrere, que és el protestantisme i Lutero, no? Però com els canvis tecnològics en les aixades, en la manera de treballar en un terreny molt difícil, va poder fer l'acumulació d'accedents. Aquí a Espanya no teníem aquest problema, és a dir, perquè anxa és Castilla, no? Per tant,
clar.
I vinga.
I Espanya amb la religió catòlica, tu.
Que realment la religió ha influït també la manera de treballar, no?
Tema jo aquí també, que dius això, jo que vaig viure fins als 24 anys a la província de Tarragona, quan vaig arribar aquí, a mi em va sorprendre perquè allà una collita a l'any i encara el guareig alguns camps. I aquí em vaig trobar doncs, que s'estan fent dos collites l'any. Moltes vegades tot el que és farratge ja s'ha fet la primera collita, almenys pel voltant d'Ordis, i ja està tornant a créixer.
La importància dels professors, és que m'has fet pensar, perquè hi va ser un dia de professors també, no? Perquè pel tema feina doncs vaig estar aquí a Vilafant, vaig fer igual que en Quico, jo vaig fer la volta primer aquí a Vilafant, tu vas anar a comprar les roses, sí. Jo vaig comprar punts de llibre pels companys de la ràdio per fer-los un detallet i precisament vaig poder parlar amb en aquest cas de l'institut, vaig parlar amb professors, que a més resulta que també m'havien fet classe a mi i va ser molt, molt bonic perquè em van explicar doncs, tot el que fan el dia de Sant Jordi. I a més, a última hora que vaig estar a la BUM fins tard, vaig trobar-me una professora d'anglès que vaig tenir a l'institut que feia, des de que vaig plegar que no l'havia vist. Que em referia a això que deies tu, Barnes, no? Que és l'important, que és un professor que quan te'l trobes molt més endavant i te'n recordes d'ell i dels aprenentatges, si no t'ha marcat possiblement no el saludes anys després
no te'n recordes d'ell, si t'ha marcat clar que te'n recordaràs d'ell.
Jo aquí hi agafo una llença, és a dir, els professors són importants, evidentment, a l'època escolar, no? I després també són molt importants els mentors en l'època professional. Jo he tingut la sort
totalment.
Jo he tingut la sort, sort immensa, és a dir, immensa, i mai estaré prou agraït de tenir dos grans mentors a la meva vida professional, no? I els hi he dit moltes vegades, i m'he sentit hiper mega agraït sempre, però crec que és molt important tenir un bon mentor i un bon exemple en el qual emmirallar-te i que en un moment determinat sigui capaç de guiar-te cap al camí que ells creuen que és el bo i adreçar-te quan et desvies. I després tu agafes el teu propi camí. Clar. Després jo he agafat el meu propi camí, però sempre he intentat seguir aquesta estela, no? I mentoritzar les persones que estan o que agafo dintre redil. No?
Els bons professors moltes vegades determinen el que els alumnes fan a posteriori.
I tant.
Perquè si t'expliquen bé una assignatura i agafes afició i veus la realitat aquella que va bé... Jo vaig tenir un professor de filosofia quan estudiava magisteri, que ja m'explicaràs, però després, gràcies a aquest, vaig llicenciar en filosofia perquè m'interessava.
Jo a l'institut tenia, que a més eren els professors de ciències, que em feia molta gràcia, em Pere Amat, ara no recordo el nom del professor de física, Roure, em sembla que es deia del cognom.
No me'n recordo dels motes.
Sí, jo me'n recordo més dels cognoms que dels noms, que com que jo volia fer periodisme i...
Pere Amat, de Peralada.
Sí, de Peralada, sí, i la Loreto també, de llatí, però en Pere Amat i hòstia, ara no me'n recordo del nom del professor de física, que era la física, la portava fatal. Però sempre, encara que era mal alumne, sempre m'esperonaven i com jo volia ser periodista des de sempre, sempre em trobàvem pels passeigos i em deien Mercè Mainé, TV3, Washington. I rivien, i em feien dir això, jo, i rivien. I, vull dir, que dintre que no era la matèria, no? Però aquesta humanitat també és important. I això em va portar a reflexionar, que ara us ho obro aquí, el debat de Sant Jordi de si ha de ser una jornada festiva al calendari, si ha d'estar en vermell el calendari, si ha de ser laborable o no. Sí. I discutíem ahir que potser si no fos laborable no hi hauria tot el tema de les escoles, que és molt, molt sí. important el que es fa.
A l'escola sí. Vendrien tant de llibres.
Si no fos laborable.
Si no fos laborable no vendrien tant.
Les poques vegades que ha coincidit en festa ha sigut exitós igualment. Sí, potser sí que és raó, hi ha la diferència de les escoles, de que les escoles puguin sortir i gaudir d'aquest dia. No? Però en quant a vendes, que tothom tenia molta por, el resultat final va ser tan exitós o més
que va caure per Setmana Santa, em
no
sembla.
Sé, no sé, sí que va caure.
Però no patiu, no. O sigui, cada 4 o 5 anys... toca
sí.
el festiu.
Sí, clar, sí, segur sí, el calendari.
Per tant, no passa res.
Sí. Bueno, però es considera un festiu un dissabte o un diumenge? Perquè, clar, hi ha gent que treballa els dissabtes i els diumenges. Ah. Evidentment que no, però
és festiu el calendari. Doncs cadascú, segons la seva feina, doncs apatxuga el que li toca.
Després estem els autònoms, que no tenem ni horario ni cita en el calendari.
Molt bé, m'encanta.
Ni descansos?
Ni descansos.
No, però jo trobo que el que es fa en els centres educatius o en els instituts, no? Aquests jocs florals, concursos literaris...
Bueno, però això es fa, si cau en festiu, si, com passa en el
es
calendari...
Es fa abans, quatre, vols
clar,
dir,
no? Es fa, si això passa... Pues ho fan un dia abans i ja està, a les escoles, sí, eh? Ho, sí.
L'únic que no
mèdies.
Poden sortir a la festa del carrer.
Bueno, clar, no pots sortir a la festa del carrer, però jo crec que després, com que és festiu, les pròpies famílies porten a la mainada ja...
Una pregunta aquí, què feien a les Mèlies quan els teus nens hi anaven? Feien concursos literaris, també?
Sí, es feia tot. Es va començar a agafar una miqueta més, van començar d'una cosa a ampliar-lo tot i van fer els concursos, les postals i tot, o sigui que...
Que en José s'acosti en Quico... Vine cap a la dreta.
Vine cap a la dreta. Molt més carinyós.
Jo me'n vaig cap a la dreta de la Mercè.
És que surts bueno, plano. La, és que l'Antoni m'ha fet un gest així i jo no sé què
dreta,
vull dir.
A la dreta s'està anant molt.
A la dreta de la mare.
A la dreta de la mare.
Jo em sento raro avui aquí, mira.
Sí. A la dreta s'està anant tot molt cap a la dreta.
Sí, excessivament.
Sí. Els llibres
no. Bueno, això no ho sabem,
eh? Els llibres també.
Bueno, jo l'equilibri és bo. Tots els excessos, tant a una banda com a l'altra, són dolents.
Mercè, l'alternança també és xula.
Sí, però dintre de lo que és equilibrat. Els dos extrems a mi no m'agraden, ni l'un ni l'altre.
Però tot és democràtic.
Sí, bueno.
Mentre sigui democràtic...
Jo dic el meu gust.
Ja.
Evidentment.
Digues, Quico, digues.
No, aprofitant el que tu deies de les Melis i tal. Jo ahir vaig baixar a la Rambla i eren les 6 o 6:45. I estava ple de mainades amb els seus pares,
sí,
eh?
Sí, sí,
però
sí.
ple, o sigui, si és festa també baixaran la mainada.
Sí.
Clar, evidentment, aquesta activitat que fan a l'escola o fan als centres, pues, ho tindran que fer un dia abans i ja està, cap problema.
Clar, a mi, si ja hi han anat amb l'escola, que és el meu cas, llavors a la tarda, a més vaig fer una cosa que per a mi va ser molt, molt xula, que els vaig deixar una mica lliures.
A tots dos?
Sí.
Sols, no?
Sí.
Quina edat tenen?
Em farà 12 el gran i el petit em farà 8.
Ah, perfecte, cap problema. I te'ls podies haver trobat segrestats un dia por ahí.
Estava molt tranquil, Rambla.
A més,
no era com altre dia de la setmana.
A més, vaig veure molta policia municipal, Mossos d'Esquadra, vull dir que m'hi vaig fixar, en això.
Feia goig.
I és més, els hi vaig deixar la targeta perquè anessin a comprar, imagina't.
A sobre?
Sí. I ho van fer molt bé, perquè ens vaig dir, aneu a comprar a berenar,
sí,
i ho van comprar...
A veure,
si
ara veurem un moviment bancari que
tu dones una llibertat...
Per què no es pot dir?
Quan tu dones una llibertat, en general...
Clar, l'han de practicar, no?
Sí, i es respecta, i es compleix.
I tant.
I després vam anar a triar el llibre, que això també...
El que passa que jo vaig veure que hi havia tanta gent...
Que és complicat mirar,
que no podies veure tranquil·lament les coses...
Aquest és el problema. Jo me'n recordo una vegada...
Potser que mori d'èxit,
no? Una vegada que vaig parar amb les meves ceràmiques, bueno. És parlar de molts anys per la Santa Creu, i la gent que parava per mirar l'empenyien els que venien d'allà. I al final vaig dir...
A Barcelona no, aprofitant les obres de la Rambla, vaig estar llegint...
Van canviar
de lloc, i el tema literari estava posat en 3 punts i el tema de Rosa estava posat en 2 punts. Jo tinc una companya que ara la tinc que trucar, que ja em va dir ahir com va anar i tal i qual, I diu que va ser esplèndid, que podies passejar tranquil·lament, oh, podies mirar-ho, o sigui que separar una mica, a lo millor
Figueres... No he viscut mai un Sant Jordi a Barcelona,
no,
i m'agradaria...
Sí, a la Rambla sí, però ara suposo...
No, i quan estàs a Catalunya, passeig de Gràcia...
M'hagués agradat aquest any en concret, perquè hi havia una autora afirmant que m'agrada molt, que fa molts anys que la llegeixo, ara fa un parell d'anys que no... Perquè a més treu un llibre cada any, i ho comentava...
Jo li vaig dir a aquesta noia de Madrid, vine, que és espectacular, venia a aprofitar una visita també dels ferrocarrils, i vine, aprofita també,
clar, perquè visqués el Sant
i
Jordi
i va dir, després me va enviar un missatge a les 9 de la nit, espectacular,
que
espectacular.
Guai,
clar. Avui trucaré a veure com... Però a millor també Figueres tindria que mirar-se a veure si, aprofitant els carrers que té per dintre, aprofitar la pujada del Museu de l'Era, que és nova, i tot això...
Clar, però totes les entitats volen estar a la Rambla i els millors llocs. És que, és clar, és complicat, eh?
Doncs allà enxubats, no sé si mourà...
Bueno, és que no,
perdoneu. És que és un debat complicat, eh?
No ho he entès, això. És a dir, és un dia que s'ha de badar. Llavors, és a dir, t'has d'agafar una horeta allò a mig de matí, en un moment determinat.
El millor moment és al migdia, ja t'ho dic jo.
I passejar-te. I jo sempre, quan estava a Barcelona, sempre intentava, al migdia, m'agafava una horeta més per dinar, teníem una hora per dinar, m'agafava una segona horeta per dinar.
Claro, aprofitaves.
I aprofitava, i sortia a la una, i m'anava tranquil·lament cap a la Rambla, estaven allà... I llavors badaves.
Heu fet cua mai per aconseguir alguna assignatura? Pregunto, no sé si us agrada tenir els llibres firmats.
No soc gens mitòman.
Jo no soc de que em signin els llibres. En principi...
Jo no soc gens mitòman, excepte algun llibre que sí que, per exemple, quan he anat a alguna presentació de llibre d'algun autor especial...
Bueno, que ja aprofites que és la presentació...
De totes formes, m'ha fet... És a dir, la signatura que més il·lusió m'ha fet en ma vida d'un llibre, no? A més, va ser un llibre amb una dedicatòria molt xula, no està dintre del llibre.
Ostres.
No està dintre del llibre. Va ser un llibre que vaig ajudar a fer un control de qualitat en la seva traducció. És un llibre d'economia, es diu Selling to the Point, d'un autor que es diu Jeffrey Lipsius, i que es diu, en castellà es va traduir com La clave de la venta. ¿Vale? La clave de la venta. I en Jeffrey, que amb els anys ens hem fet amics, no? I llavors quan li vaig dir que havia estat implicat en la traducció de la persona que el va traduir, em va fer una dedicatòria amb un foli, ho va plastificar i des de Los Angeles, allà on ell viu, m'ho va enviar a casa meva fent-me la dedicatòria del llibre.
Que xulo, això és xulo.
I em va enviar el llibre, Selling to the Bay, em va enviar en anglès, amb aquesta dedicatòria dintre del llibre, el qual em fa il·lusió perquè va ser
clar,
expressament feta per mi.
Mira, jo he dit que no, però dissabte vaig...
Veus, anirà a fer cua.
Sí. No vaig fer cua. Dissabte vaig presentar un llibre de la Teresa Aranguren, el tercer, que li presento a Figueres, sobre Palestina.
Que interessant.
I els dos primers eren històries molt heavies, però eren històries, i aquest era...
Despedim en Quico, que per temes de feina avui ha de marxar abans. Vinga, gràcies, Quico.
Gràcies, bon dia i un cap de setmana.
Vinga.
Adéu, Quico.
I aquest tinc el... Bueno, ja, si voleu, després us dic el nom. És sobre l'evolució del que ha passat des de que el Regne Unit, que era el que governava Palestina, va començar a cedir l'espai als jueus, i quan va veure que es complicava les coses es va rentar les mans i els va abandonar fins ara, no? I la veritat és que, així com els altres són històries dramàtiques però històries humanes, aquest és la cronologia,
no?
La cronologia de la injustícia, o com es digui, o sigui, dels interessos o desinteressos de la política que et posen, a mi em posen malalta, en el sentit que, és clar, quan veus el que ha fet Netanyahu a Gaza, i penses tot el que han fet els coneguts conqueridors, que ens els venen com grans personatges, el que han fet en els llocs que han conquerit, per exemple... A mi em ve al cap de seguida el fet de Jaume I el Conqueridor, que és un personatge que tenim així, no sé què.
O Hernán Cortés, no?
Bueno, però... Jaume I el Conqueridor, en aquests moments, encara hi ha...
Crònica.
Poblets
que tenen...
a Grècia, que en els nanos no els hi diuen... Porta't bé, que si no vindrà el llop o vindrà l'ogre. Porta't bé, que si no vindran els catalans.
Sí, com conquereixen, es fan disbarats.
És que és molt fort.
I tant,
sí, però les coses s'han de posar en context. És a dir, el context històric també ajuda.
Sí, 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 però total. Bueno, de tota la vida, tots els grans conqueridors que han fet canvis en la geografia, en els governs...
Estem parlant de conquesta i una conquesta... és el que és, no? Una cosa és una conquesta, l'altra cosa és una colonització, l'altra cosa és una inversió, vull dir que són coses diferents.
No sé si seguiu, hi ha un programa de ràdio que no és de Ràdio Vilafant, que és
que
se diu, que és els matins de dissabte i diumenge, no? d'en Bundó, i que té una secció de dos elements que a mi són molt divertits, no?
Molt bé.
Vale? Que són els execrables. Són els execrables, que el que fan és agafen un personatge històric que ja és mort, és a dir, no ha d'estar viu, que ja és mort, i desmunten la seva aura de mite i de més, explicant coses interiors de la seva vida.
I de personatges que, a més, que tenen com molta fama de bons. Ara,
no recordo
si em vaig sentir potser un de Gandhi. Mira,
De Gandhi, de Martin Luther King, etc. Sí. I us ho aconsello perquè està en podcast.
Sí, sí.
I
algun cop ho he escoltat.
El llibre aquest es diu Palestina, la existència negada.
I te'l va firmar, per això ho deies.
És la primera vegada que he demanat... Mira, al final resulta que és molt heavy, però ella, suposo que molt intel·ligentment, davant de cada capítol va posar un poema escrit per un palestí o per una palestina. I llavors, doncs, jo com que ja li vaig dir, he tingut problemes per llegir-lo i no sé com presentar-lo, dic, et proposo una cosa. Jo llegeixo un poema i tu
expliques el capítol.
Expliques el que va passar en aquell moment. I vam fer aquest intercanvi de por i va estar molt bé. I llavors, mira, al final, com que tothom li demanava signatures, vaig dir, mira, no acostumo a demanar signatures, però avui sí que te'l demano.
Jo ja et dic que a Barcelona, si hagués pogut anar-hi ahir, no sé si una de les meves millors amigues normalment sempre hi va i no he pogut parlar amb ella, a veure si ho aconsegueixo, perquè li vaig dir, si la veus a l'autora, perquè és una autora que la llegíem quan anàvem a la universitat, la vam descobrir i ens intercanviàvem els llibres, jo em compro aquest, tu et compres aquest i llavors ens els intercanviem, que és una autora belga i que estava aquí a Barcelona i ja et dic, fa molts anys que compro llibres seus i m'hagués agradat, es diu Amélie Nothomb i, ostres, més que res, no tant per la signatura, sinó per poder intercanviar uns moments, no? Uns minuts, i a mi és el que m'agrada de les signatures.
Amb això que dèieu dels conqueridors, quan van allò fan disbarats,
i tant.
Sí.
Els espanyols també van fer disbarats, no tants com diuen, però ja van fer coses molt ben fetes, però...
En parlàvem amb llatinoamericà de cap de setmana passat d'això.
Hi ha una pregunta que ningú es fa. Com es pot entendre que 400 desgraciats que van anar allà, 400, es varen fer amb un continent, pràcticament? I per què? Perquè els natius allà estaven fins al gorro dels seus dirigents i es varen apuntar amb els espanyols perquè havien pensat, això potser serà millor. Va ser o no va ser? Però van fer una feina i van posar universitats i una altra cosa que és de relleu. Les universitats funcionaven com la Universitat de Salamanca, I la Universitat de Salamanca sempre ha estat
una referència.
Una bona universitat, Amb això ho varen fer bé.
No. I després jo me'n recordo sempre de la Trinca, quan sento parlar d'això, tenien un número que feien de vikingos i deien venim a saquejar i a violar, sobretot a violar, no? Clar, aquest gag avui en dia no sé si seria un... seria molt ben rebut, en determinades files.
Era el que feien, matar homes i violar dones.
Clar, per deixar de descendència.
No és un tema de descendència, sinó és sobretot per minar la moral. Per minar la moral.
En els que no es poden veure és... A Bèlgica, els espanyols...
Bueno, ja
sí que Déu-n'hi-do,
Disbarats,
No, tu parles amb els flamencs, per exemple, i estan molt contents del que van fer els espanyols allà.
Sí, és que el flamencs...
I els holandesos.
I els holandesos.
Els flamencs també els has de deixar
sols, Sí, no, però esclar, és a dir, els belgues francesos, i ja està tot dit, no poden veure els espanyols.
Hi ha un restaurant...
Bueno, França-Espanya...
Hi ha un restaurant a Bèlgica que hi ha un espanyol penjat.
Uau.
Però deu ser a la zona francòfona.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i continuem parlant de tot el que calgui. Va, vinga, fins ara mateix.
Que li digui...
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Aquest Sant Jordi hi ha històries que comencen amb una rosa i altres amb un volant.
T'esperem del 23 al 25 d'abril, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, sense interrupcions, a Autopòdium Ocasió Figueres.
Tria el teu Audi, Seat, Cupra, Volkswagen o Skoda, seminous amb unes condicions especials i entrega immediata.
A més, pots guanyar una experiència de nit i sopar a l'hotel Bon Retorn de Figueres.
Aquest Sant Jordi...
La història la condueixes tu. A Autopòdium Ocasió Figueres.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Problemes amb el control horari, projectes i gestió de persones? Clockio és la solució.
Si ets PIME, gran empresa, administració pública o entitat, amb Clockio podràs gestionar de forma fàcil i ràpida el teu equip.
La millor app per complir la normativa amb un preu excel·lent. Aprofita els 15 dies gratis de prova. Més info a clockio.net.
Torna la mostra del vi Déu Empordà Roses. Apunteu, diumenge 26 d'abril, d'11 a 3 al Passeig Marítim de Roses. 12 cellers de l'Empordà ens conviden a descobrir els seus millors vins que podreu acompanyar amb uns tastos gastronòmics de proximitat. Un pla perfecte per un diumenge de primavera a la vora del mar. Mostra del vi Déu Empordà, diumenge 26 d'abril a Roses. Més informació a visit.roses.cat.
Busques un espai embancant al cor de Figueres?
Descobreix el Cafè del Casino de Figueres, el teu refugi gastronòmic i cultural. Vine a esmorzar o gaudeix del nostre menú de dilluns a dissabte, amb opcions de carn, peix i plats vegetarians elaborats amb productes de proximitat.
Organitzem dinars per a grups i empreses en un ampli espai polivalent ideal per trobar-te, treballar o desconnectar. A més, hi trobaràs concerts, presentacions de llibres i activitats per a tots els públics.
Segueix-nos a Instagram o vine a veure'ns al carrer Ample 17 de Figueres.
Cafè del Casino de Figueres. Molt més que un cafè.
Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia d'Àlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que no sé com hem anat a parar al colonialisme.
Sí, amb el llibre que jo vaig presentar de la Teresa Aranguren sobre Palestina.
Et deixaré un còmic sobre... Bé, és un... ara la Maria ha posat cara de no, sisplau, un no, còmic no.
Mortadelo i Filemón.
No.
A mi els còmics m'agraden si són flonjos, per dir-ho d'alguna manera.
Què vol
si
dir flonjos?
Que no siguin massa carregats ni de dibuixos ni de frases, no sé què. Allò que mirant-lo ja entenguis una mica el que passa. O sigui, per exemple, a l'Astèrix és un còmic flonjo. N'hi ha còmics que són...
Aquest que et dic és un reportatge periodístic. Fet per una periodista francesa i un dibuixant francès que es diu, els hi vaig deixar als companys del dimecres, de fet els companys del dimecres se l'han anat passant i se l'han llegit tots, es diu, a veure si me'n recordo del títol, últimament estic molt espessa, Amor, Sexo i... Oh, ja no me'n recordo. Va precisament de les relacions afectivo-sexuals al tema d'Israel i Palestina. I és molt interessant. La guerra afecta també les relacions humanes de les persones.
La meva relació amb el còmic es va acabar quan es va acabar el TVO.
Sí, no?
Jo era un apassionat de Mortadelo Filemón, grandiós, Pepe Gotera i Otilio, que em semblaven fascinant, Anacleto, agente secreto, no? Anacleto, agente secreto, i després vaig ser un Hilda Rue 13 del Percebe.
Jo l'humor no és el que més m'agrada a mi.
Sobretot la Rue 13 del Percebe, em semblava...
L'última pàgina del TVO. L'última pàgina del TVO era la família Ulisses.
Ulisses, també.
I aquest no sé on estava, sí. Però era tota una pàgina.
Tota una pàgina, i era un retrat absolutament magistral de la vida en comunitat.
Sí, és genial.
Bueno, que de fet és una altra manera d'expressar-se, no? Que estem parlant molts dels llibres, i aquesta setmana plantejava, no?, si el còmic és literatura o no. Que això és un debat
El còmic per mi és una fusió, és un maridatge entre literatura i art plàstic o dibuix o pintura, i llavors doncs hauria de ser doblement
valorat
i llegit i llegible. I et dic, jo les que per mi doncs no sé, jo sempre m'ha agradat, no? Però jo vaig descobrir amb uns campaments internacionals de muntanya que vaig fer a Chamonix.
Estem olorant el manga que he portat jo.
Acabava de sortir a l'Astèrix, el primer número, i vaig disfrutar molt. I vaig conèixer allà els... Sempre me surt el nom en francès, els tronfets, els barrufets.
Els barrufets, sí.
Que també és molt esponjós, és un dibuix...
És molt agradable de llegir, sí. Molt agradable. De fet, jo, els Astèrix i Obèlix me'n vaig llegir totes les col·leccions, perquè sortint del col·le allà a la Ronda Sant Antoni, hi havia la biblioteca de la Caixa, que recordeu que la Caixa...
Tenia biblioteques.
La caja de pensiones de Barcelona,
sí.
Per a la vejez i l'ahorro, no? Te'n recordes? Llavors anàvem a la biblioteca de la Caixa sortint d'allà, perquè entrenava just a les 5 i a les 6 anava en tren allà mateix.
Clar, tenies aquell
i de 5 a 6, no? O feia els deures, i quan feia els deures els feia ràpid, i després m'assentava i me llegia un conte d'Astèrix i Obèlix.
Oh, guai, Astèrix i Obèlix mola. No, jo us he
portat, o Tintín.
Jo he portat això perquè aquesta setmana
m'han
criticat molt, perquè m'agrada la ciència-ficció i la fantasia, i dic, va, per acabar la setmana que em critiquin. Això és el que m'ha caigut a mi per Sant Jordi, que és aquest còmic doble que estic ensenyant ara als que veieu la tertúlia per la xarxa. Viajeros del espacio-tiempo més guerreros anónimos. Històries cortes de ciència-ficció d'un autor que m'agrada molt, que es diu Boichi. Clar, quan tries còmic, a vegades també et tira enrere o te fa triar-lo pel dibuix. En aquest cas, jo va ser com, ai, el dibuix de Boichi m'agrada molt. I ell té una història, Boichi, que es diu Doctor Stone, que és molt recomanable. Jo he vist l'anime, diguéssim, els dibuixos animats, que t'explica moltes coses de ciència i aprens moltíssim de ciència. Jo ho recomano molt, i per això he anat aquí. I clar, la ciència-ficció, i me critiquen perquè m'agrada la ciència-ficció.
No.
Aquí tots parleu de coses reals,
a mi m'agrada la ciència-ficció molt, eh?
La política avui en dia és més ciència-ficció que una altra cosa,
I a més, hi ha un qualificatiu
no tan qualitatiu.
Hi ha còmics...
El trobes esponjós o no, aquest? Aquest té molta llet.
Sí. trossos.
Sí.
Hi ha còmics que l'autor literari i l'autor
no són el mateix.
És el mateix. N'hi ha que no, sí. Per exemple, el que va passar amb l'Asterix quan es va morir el guionista, que bueno, va canviar una mica el tema, però bueno, se'n van sortir força bé el que...
Sí.
Però n'hi ha que sí, que
Potser més el còmic europeu o americà es porta més això dels tàndems. En canvi, amb el manga,
no tant. No, i per
no
exemple, aquests que deia en José són tots
també,
autor,
no?
I dibuixant el mateix. Guionista, això el mateix.
De fet, vaig estar amb una exposició que hi havia a Madrid, a la Calle Alcalá, just abans de les Cibeles, just al costat del Banc d'Espanya, hi havia una exposició sobre l'Ibáñez, no? I com la seva evolució i història a través del Mortadelo i Filemón i els altres TVOs, no? que feia. I la veritat és que era és a dir, a mi em va agradar moltíssim, moltíssim veure aquesta, perquè em va traslladar a la meva infantesa.
No? El TVO...
Si jo he començat a llegir còmic molt tard.
Al TVO, hi havia una historieta que quasi no tenia paraules, que era d'un tal Coll, que era un personatge estilitzat i quasi no hi havia ni
això
paraules.
Això és xulo, les vinyetes sí, sense quasi paraules són...
Sí, era molt interessant. Després hi havia la família Ulisses.
Jo el que recordo del seu periòdic era un lector de TVOs i de còmics i això. I quan venia a Figueres el dijous, em donaven diners per anar a comprar el TV, anava a Can Canet. L'olor aquella del paper i allò...
Veieu?
Encara la recordo, eh?
Perdoneu, en Martí li feien el mateix que jo vaig fer amb els meus fills. L'única cosa que a ell li donaven diners en efectiu i jo els hi vaig donar la targeta.
Bueno, jo recordo...
El problema és que amb els diners efectius quan s'han acabat, sí. I la targeta no, eh?
Però, escolta'm, però
o tens un límit?
Jo els hi volia donar el diners en efectiu. I el gran diu, no mama, perquè el meu germà petit no sabrà... comptar fins què pot gastar amb els diners que li donguis. Dóna-li millor la targeta.
Ah, mira, llest el nano.
Yes. És a dir, jo recordo que hi havia una època de l'any que jo esperava amb candeletes, que és quan el meu avi, que vivia a Alacant, venia a veure'ns a Barcelona perquè ens portava uns còmics. En el meu germà no recordo que li portava, però a mi em portava uns còmics del Guerrero de l'Antifaz.
Oh.
El Guerrero de l'Antifaz.
Wow.
I a mi aquest era el meu superheroi, és a dir, era un Guerrero de l'Antifaz que m'agradava molt i llavors esperava en candeletes que vingués perquè em portava dos o tres i els devorava.
Aquell altre, el que havia escrit en Víctor Mora, El Capitán Trueno.
Ah. Capitán Trueno,
però
també.
El Capitán Trueno és un de tàndem. L'escriptor...
Sí. Guionista era, i dibuixant,
sí,
eh?
Dibuixant i guionista. Eren
de fet, aquí a Vilafant tenim un concurs de còmics en marxa. De fet, encara està el termini obert, que tothom qui vulgui s'hi pugui presentar. I, ostres, jo animo la gent... És que jo penso, jo, per exemple, no seria capaç de dibuixar, no? Però potser tinc la idea. Doncs, o al revés, un que sàpiga dibuixar, que no sap la idea, no? Que li ensenyes el Guerrero de l'Antifaz.
El Guerrero de l'Antifaz, sí, senyor.
Ostres, que bo.
Que sí.
A més, va, estic així de cavaller.
Sí, no, era...
Bueno, i després hi va haver el cavall fort per la mainada, sí. Que també estava molt bé. Hi havia una historieta d'un tal Picanyol, que era Otto el Bruixot.
Sí, Otto el Bruixot, jo recordo.
Jo vaig passar dels TVOs i això, en una època que... I després vaig entrar amb el Papus.
Clar, però
pues clar,
és ara... la manera d'aficionar la lectura, no? Potser també una mica començar per les vinyetes i acabar...
Quan era joveneta, amb diners que podia tenir, comprava Mujercit, o sigui, uns còmics femenins, que no me'n recordo ara com es deien, perquè la meva mare ens els tenia prohibits i ens els havíem d'amagar sota el metal.
Ostres!
Perquè eren la cosa més que rinclona i més d'això, però bueno, era el que tocava en aquell moment.
Clar, és el que hi havia.
A casa
no?
Meu estaven subscrits a La Vanguardia. Jo recordo que de molt petit ja llegia. I La Vanguardia sempre agafava i començava per dalt. La Vanguardia, fundadores Don Carlos, Don Bartolomé Godó. I moltes vegades ja encarava aquí, ja estava cansat.
Ja estaves cansat, no? Normal, normal.
Que sempre hi havia en Franco a primera plana, eh?
Jo sempre...
Que curiós, eh?
El diari sempre el començo per darrere.
Jo també.
Ah, mira, és com els còmics japonesos, que
va al revés. Sobretot La Vanguardia, que m'agrada molt, començo per La Contra, no? Que m'agrada molt. La Contra està molt bé. I després ja vaig a la secció d'economia.
Paper, no? Tots dos?
A cada setmana, sí o sí. És a dir, jo estic, de fet, estic subscrit.
Perquè dèiem que, clar, el que és el diari sí que s'està perdent una mica el paper, no?
Jo segueixo comprant. Jo compro l'Ara i
sí, l'altre dia llegies abans de pujar.
Començo pel darrere, que hi ha l'acudit que esteu, és molt interessant, i hi ha un article que depèn de qui és, doncs...
Jo m'hauria de subscriure a aquests...
Digitals.
Digitals, perquè, és clar. Per comprar el diari de Benifiera, d'ànsia, tu, agafar el cotxe...
No, hi ha una cosa que... Però pot ser dues coses molt xules. Mira, no vull fer propositat a ningú. La Vanguardia té una cosa que és la subscripció en digital durant la setmana.
I el cap de setmana...
I el cap de setmana te'l porten, si vols, a casa. O si tens allà al poble algú que tingui diaris. Llavors... Jo, per exemple, perquè vaig a Navata, i a Navata tenen un punt de distribució també de diaris, i llavors ho tinc fàcil. Llavors, el que és dissabte i diumenge...
Te'l compres en paper.
No és que el compris, ja el vaig a recollir en paper. I té una cosa molt bona, que és la targeta subscriptor a la Vanguardia, que és espectacular.
Clar, aquestes coses que fan...
Tots els diaris que tenen targeta, després tenen facilitat. El que passa que, per exemple, l'Ara, si no ets de Barcelona, és un problema.
El José també ha de marxar puntual. Res, ens queden 10 minutets.
Ja saps, l'autònomo no tiene ni horario ni cita en el calendari.
Molt bé, molt bé. Deixem que vagis a fer d'autònom. Gràcies per portar el llibre. Jo també m'he comprat això, que em direu, què llibre és aquest? Això és una llibreta per escriure. Me l'he comprat. És xulo, que sembla un llibre, però en realitat és una llibreta que té les ratlles.
I escriuràs?
La meva intenció és fer-ho. Però
diuen que en aquesta vida no s'ha d'intentar, eh?
Quant ha costat això?
Ui, és igual.
No, quan?
20 i pico, em sembla, 27, potser, ara no ho recordo, és que les xifres a mi, i sobretot els diners, me fan patir.
Està, i el drac, eh?
Sí, és que està inspirat en unes novel·les que m'he llegit.
És que aquests dies estava llegint, precisament, l'Ara hi va fer tot unes pàgines dedicades...
Als dracs.
Al drac, a tota la història del drac, des del
mira, l'animal, tipus, de dracs.
A l'animal dramàtic, dolent, d'això, com el diví, que...
Perquè aquí a Europa són més dolents i en canvi a Àsia són més bons o de la fortuna, eh?
Sí, no,
és curiós la diferència de mentalitat.
Protegeixen un tresor diví que has d'aconseguir.
Els dracs els encanta l'or brillant.
L'Ara, que entraria entre aquests diaris indepes i això, però és molt més seriós, per exemple, que
d'altres, sí, vols dir.
Sí, sí, no, jo soc que... A veure, jo quan jo soc periodista col·legiada, quan
ho sé, ho sé.
Quan va començar l'Ara, o sigui, quan es va intentar, no sé, intentar, quan es va projectar l'Ara, ens van passar un escrit des del Col·legi de Periodistes dient que hi havia aquest projecte i tots els periodistes que
en formaven
part, impulsaven. I quan vaig veure qui hi havia, de seguida m'hi vaig apuntar.
Home, hi ha un nom molt bo que surt a televisió a vegades. Com se diu?
Ostres, ara me mates, que és que no miro gaire la televisió.
Que escriu l'Ara. No me'n recordo el nom, però surt a televisió, li fan preguntes a vegades, i això, perquè aquest és molt bo.
El que deies d'intentar-ho, que criticava el tema de ciència-ficció, pues, mira, dues tasses de caldo. Un dels personatges de Star Wars, que a més s'assembla, sí, a l'expresident de Catalunya, sí, Jordi Pujol,
sí, sí, és
deia, hazlo, no lo hagas, però no lo intentes.
En aquesta vida les coses es fan o no es fan, però no l'intentes. En el moment en què...
M'ho he proposat.
El vailet aquell intenta aixecar la nau del fang i no ho aconsegueix, i quan
diu, ja ho intento, diu, no lo hagas, però no ho intentes.
Fes-ho o no fes-ho, però no ho intentis.
Sí, sí. Aquell Jordi Pujol deia coses així.
Quan dius, ho intento, dones per suposat que potser no ho aconseguiràs. I llavors ja et poses una barrera que psicològicament i emocionalment et propensa a claudicar.
M'he proposat escriure, però sense el propòsit de fer res, eh? Vull dir...
No, escriure el que surti.
Desfogar-me, i llavors sí que estic escrivint una altra cosa, però més tipus relat, però ja això ho estic fent amb l'ordinador. Però volia tenir alguna cosa per escriure i que fos bonic, no? I aquesta llibreta és molt, molt bonica.
Vols que t'expliqui una cosa respecte a les llibretes boniques per escriure?
Què?
En tinc tropecientes.
Sí?
Algunes tenen una pàgina escrita, altres dos, altres cap.
Clar, perquè no hi escriuràs la feina que has de fer o coses banals. Has d'escriure coses importants. D'haver portat una llibreta.
La llibreta, me l'he deixat a casa.
Ah, jo sempre la porto
sobre la llibreta. Hi ha una botiga en el Senat que l'obre només els dies del plens, que una llibreteta d'aquestes val un euro. i un bolígrafo a 40 cèntims, i sempre compro una llibreta i un bolígrafo a 40 i tinc per escriure i...
Doncs porta'ns-en, si, te, si en tens tant. No,
però em diuen senado jo, però,
bueno,
però
és igual.
Jo en el bolso escric... sempre tinc una llibreteta petita i un bolígraf.
Clar, jo hi feia la reflexió que potser és massa gran aquesta, ja, els oients potser no la veuen.
Aquesta és per la tauleta de nit.
Sí, però hi havia la mateixa amb el mateix disseny, una mica més petita, i potser quan estava a casa vaig pensar, dic, potser me'n penedeixo d'haver comprat la gran, hauria d'haver agafat la petita per portar-la a la bossa. I bueno, el bolso és gran. Comprem un bolso més gran.
Que passa que pesa.
És igual, m'agrada portar pes a mi. Sempre estic acostumada a portar pes.
Avui us en portaré una cada un.
Vinga, va. Home, o bolígraf, és igual, que els bolígrafs són molt sol. Buscats.
Aquí ja hi ha arribat, costarà 4 o 5 euros.
Jo de bolígraf, perquè no els tiro quan s'acaba. Sempre vaig a buscar el canvi de
la mina.
De la mina i ja està.
Aquí hi ha un monstre que es menja els bolígrafs, aquí a la ràdio. Sobretot aquí en el directe, no sé, arribes aquí i no n'hi ha. Sobretot els bolígrafs de punta fina, que en Josep Maria Bartolomé, que ve els dilluns, sempre fa servir pilots. I algun cop se n'ha descuidat, i el deixo aquí i el faig servir a la tertúlia. No, i desapareix sempre, eh? No sé, aquest monstre li agraden els bolis de punta fina.
A mi em volia m'ha passat una cosa. En un acte d'aquest del PSOE, que penso que era a Galícia, em vaig comprar un boli, per comprar un boli. Bueno, em va durar un dia. Després no anava
bé. Clar, d'aquests de propaganda, a vegades...
Quina merda de boli.
Sí, sí, no.
Sempre passa.
Quan entrem a les reunions, es fan firmar sempre.
Clar.
I amb bolis d'aquests del PSOE, i tots firmen, tu, tots van bé. Escolta...
Jo, perquè són màgics.
Em va tocar el dolent.
Jo miro de tenir bolígrafs bons i de canviar la càrrega.
Quan
es gasten, me'n vaig allà a Dina 4, sí. No sé com es diu, Dina 12.
Dina 12,
no sé
què, sí.
I vaig amb els bolígrafs que s'ha acabat la tinta
i canvies la canvia.
Doncs aquests 40 cèntims que us dic van de meravella.
I escriure en ploma?
M'encanta. Però s'acaba la tinta també.
Jo vaig tenir també un moment que m'agradava molt també escriure en ploma.
Jo vaig deixar d'escriure en ploma quan tenia una Montblanc, al bar del Parlament, me la vaig escriure allà a sobre. I li dic, hòstia, la ploma.
Ja havia desaparegut.
I ja havia volat.
Home, una Montblanc, si aquí volen els Vic, imagina't una Montblanc.
Ja havia volat, tu.
El monstre es va posar les botes.
Em va ser un greu.
Nosaltres ho deixem aquí, escriviu molt, llegiu molt, gaudiu molt. En Sant Jordi dura una setmana, jo sempre ho dic. O sigui, que aneu comprant llibres. O roses, si voleu. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu molt bon cap de setmana, que ja comencen les fires, els cavallitos. Gaudiu també de l'espai exterior, dels nostres carrers, i sortiu a passejar, que aquí la fan tenir.
I vigilar les al·lèrgies.
Ai, sí, que hi ha uns plàtans de la Rambla, déu-n'hi-do. Passeu un molt bon dia, nosaltres tornarem dilluns amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.